comença així, una de les notícies més doloroses d'aquest Nadal va ser la mort de l'Alan, un jove transexual de 17 anys que es va suïcidar després de patir assetjament escolar. Aquesta notícia va tornar a posar sobre la taula el debat de la diversitat sexual, especialment entre els més petits. I avui al consultori volem parlar de com hem d'afrontar i com treballem la diversitat sexual amb els nostres fills. Com els ensenyem a respectar que l'orientació sexual de cadascú pot ser diferent? Què fem si el nostre fill ens diu que no se sent bé amb el seu cos i, sobretot, com afrontem els casos d'assetjament escolar? Podeu fer les vostres consultes al 93-201-7474 o correu electrònic suplement@catradio.cat i les respondrem amb el nostre psicòleg de referència, que és en Jaume Funes. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Línies obertes, 93-201-7474. Comença el consultori.
93-201-7474. suplement@catradio.cat, facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
D'entrada, Jaume, a la teva consulta t'arriben molts pares preocupats sobre com han d'afrontar un debat sobre la sexualitat d'un fill?
Jo diria, bueno, he dedicat bona part de la meva vida a treballar a partir de l'escola o a partir del carrer o de les dificultats socials, i per tant el que arribava al meu espai de reflexió sempre era molt indirecte. Però sí que m'ha arribat a vegades de tot, pares i mares que deien, recordo una àvia que em deia, senyor Funes, convenci el meu fill que no és homosexual, és a dir, el meu net que no és homosexual, insisteixin que en convèncer el de que no, de que li agrada.
S'acostaven a tu perquè el convencessin?
És a dir, perquè costa, encara costa molt acceptar que és absolutament normal, positiu, tenir una identitat sexual diferent de la que majoritàriament, estadísticament, sol ser l'heterosexualitat. Encara no està normalitzat aquesta idea de com tothom el vivim, com una història afectiva tan vivencial i positiva com pot ser la contrària. Després, el que jo normalment he ajudat, ja dic, a llocs diversos, és a congestionar la tensió personal que comporta aquest dubte o aquesta indefinició o aquesta dificultat, entre altres coses perquè ningú de nosaltres som el que som, si som en gran mesura el que un altre diu que som. I clar, si tu tens 15 anys i dubtes raonablement que potser vols viure homosexualment o heterosexualment, doncs clar, si hi ha un altre que t'insisteix en que ser homosexual és un desastre i que, pobre de mi, que no ni t'acostis i ni relaciona, per tant, això t'introdueix encara molta més dificultat que la teva pròpia dificultat que tenim tots.
Per tant,
per aclarir-nos.
El primer problema seria la societat. És un problema social.
Vendria a ser, és a dir, és que ningú de nosaltres insisteix o és. Tots depenem una mica del que l'altre diu que som, i tots depenem una mica de com es valora el nostre estat. Que si la societat en general, les persones, que la societat no deixen de ser grups i persones, en principi d'entrada ja no acceptem que tot sigui igual. És a dir, encara hi ha gent insistint, no deixa de ser una mica una certa tara contra la natura, el tenir. Si a més el company que està al teu costat, en lloc de valorar que tu tens la mateixa capacitat de donar petons o la mateixa capacitat de sentir o la mateixa capacitat de conviure, tinguis una identitat o una altra, sinó que ja d'entrada te'n diu, aparta't d'aquí, marica, no vols saber res, doncs encara és més complicat. I si finalment un no té arguments per gestionar el que està vivint, per el que està sentint, si no ha estat educat amb possibilitat de discriminar perquè se sent d'una manera o una altra, doncs al final ja tenim el problema complet.
93-201-7474.
Consulta número 1.
Ens truca la Núria de Barcelona. Núria, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Tu vols explicar-nos que...
Sí, mira, t'ho explico de moment perquè estava jo a posar les moreres, a fer l'ofrena i no vull arribar tard. Mira, el meu net era neta. Es deia Garor, llavors. Era moníssima. Una cosa, però ella sempre estava amargada, sempre estava avorrida. Al col·legi la mestra em deia, a la seva mare i a mi, que era un nen, una nena que es posava en un racó i no parlava ningú. Bueno, llavors han passat els anys i quan ella va tindre 18 anys, se'n va anar al clínic ella sola, és que a vegades dic ella, però no
és. Sí, però ho estem entenent.
Llavors va anar al clínic, es va posar en contacte amb psicòlegs i psiquiatres i li van dir que era normalíssim, que ell se sentia noi. I al sentir-se noi no era feliç amb la seva vida. Llavors el van operar de dalt, de baix encara no, perquè no tenim calerons. Però bueno, és un noi, és feliç. Estem d'acord, la mare, les ties, l'abuela, que sóc jo l'àvia. És a dir, que estem feliços de veure'l feliç amb ell, perquè és un noi. Ja no me'n recordo, que ara ho he dit, perquè dic que el noia, però no. Mm-hmm. És un noi. Té barba, té per ella i és feliç. Jo aconsello a totes les famílies que es trobin en aquest cas, doncs el grupin, que els agafin, que l'estimin, que li diguin que són feliços amb ell perquè ell és feliç, per favor. Que hi ha molt, encara hi ha molta incultura. Si sapiguessin el que és néixer d'aquesta manera i tota la seva vida. Mira, la graduació de la seva germana, t'ho dic de seguida, la graduació de la seva germana, d'allò del gorro, pues va anar, la van posar, maquíssima, encara no ho sabíem, tenia 14 anys.
Sí.
Però la van posar amb uns talons, el cabell llarg, que tenia un cabell preciós, molt maca. Saps què va fer el dia següent? Tothom li deia, oi, Gador, com estàs de guapa? Per què no va sempre igual? Saps què va fer el dia següent? Es va tallar el cabell quasi a ras. No volia anar de dona. Anava com un xicotot, entens?
Se sentia com incompresa, no? No estava allò que adequat, no?
Completament, a l'escola mateix. Estava en un racó perquè treia només que deus. Vull dir que és una eminència. La tristor és que no ha crescut molt i, clar, la feina li costa de trobar, perquè té molts estudis i quan més estudis tenen, menys feina tenen, entens? Però, bueno, jo, ell és feliç amb la seva mare, amb mi, amb la seva tia, amb tothom.
Ell és feliç i abans no ho era i aquest és el missatge que vols donar, Núria.
Jo vull dir que a tothom que li passi un cas així, que el comprengui, que ho vegi, de petit ja es nota, que nosaltres no ho sabíem. Llavors, quan 10 anys no era tan clar les coses, m'entens? Bueno, us deixo ja, tu.
Gràcies per trucar, Núria. Una abraçada molt forta.
Igualment, Ricard.
Adéu-siau.
Consulta número 2.
A Barcelona ens truca la Maria Dolors. Maria Dolors, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Jo volia comentar que el meu germà és homosexual i, bueno, gràcies a la fortalesa de la meva mare, i parlo de molts anys enrere, el meu germà va plantejar a casa, pues, això, la seva inclinació, i la meva mare, en comptes de fer escarafalls i de rasgar-se les vestidures, com es diu en castellà, pues van afrontar el tema absolutament conjuntament, van anar a visitar a persones interessades, a persones especialistes en el tema, bueno, i van acceptar la situació, i parlo de molts anys, perquè la meva mare ara ja és morta, però tindria 90 anys. Vull dir que d'aquest punt sempre vaig considerar que va ser una dona molt forta i, bueno, va acceptar-ho per carinyo del seu fill i tota la família, bueno, el meu germà és sagrat per nosaltres. I a partir d'això, pues, ell considero que és feliç.
I això és el principal. Gràcies, Maria Dolors, per trucar.
Gràcies.
Ara estem escoltant, senyor Funes, dos testimonis, en aquest cas, en el qual l'entorn és favorable. Per tant, això facilita molt les coses. Però quan no ho és, aquí tenim un problema.
Aquí tenim un problema, perquè és molt desesperant. És a dir, quan, a qualsevol edat, però especialment quan arriben a l'adolescència, quan tu et sents d'una determinada manera, vols ser d'una determinada manera, i tot et nega aquesta possibilitat, apareix la desesperació, i quan trobes aquestes peces, quan es facilita, no apareix en els casos en el que obrien el programa d'una persona que decideix que la seva vida no té sentit. Per tant, que no és... pot ser més o menys comprensiu, però és que hem d'entendre, hem d'ajudar a que la tessitura, la confrontació brutal en la que se sent una persona que està aclarint-se, que ella creu que potser ha d'estar en un altre lloc des del punt de vista de gènere o del punt de vista de les relacions sexuals, si els adults ens dediquem a tot el contrari i insistir, segur prova, vés-te amb noies o vés-te amb nois, vés prova, insisteix, no fem més que encara agudissar la seva desesperació.
Per tant, tenim un problema aquí, en aquest cas amb la família, si és que no ho accepta, i també amb l'entorn escolar, que són el que tu convius en el teu dia a dia, no?
Aquests dies que s'ha tornat a parlar molt de l'assetjament a l'escola, a vegades oblidem que l'escola és el lloc en el que bona part de la vida d'un infant i d'una vida d'un adolescent desenvolupa, i es desenvolupa provant a veure qui és, però especialment relacionant-se amb una altra gent, convivint amb nois i noies diversos. I entonces, en aquest entorn, quan tu trobes que els altres veritablement només es dediquen a afirmar-se contra tu, o es dediquen, insisteixen en negar que tu siguis tan bo o tan normal com ells, Això és complicat. És a dir, a vegades oblidem que l'escola no és el lloc exactament on s'aprenen i es posen bones notes, sinó que és el lloc en el que s'aprèn a ser persona i s'aprèn a relacionar.
De fet, una classe és un petit centre, és la societat en miniatura, no?
En miniatura.
I són tots els rols, tots els papers, el que triomfarà, el que no, el que s'equivocarà moltes vegades i tindrà molt mala sort, el que no s'equivocarà mai i sempre tindrà sort, i són tots.
I són tots, sempre quan la classe sigui prou diversa.
Clar, perquè a vegades... No, ara que a vegades hi ha escoles en qual només trobes un sol perfil, no?
Un sol perfil, sí. Cada vegada més, i aquí tornes a un altre problema, a vegades els pares i mares insisteixen molt en que no tinguin males companyies. El gran problema d'un xaval que sigui sexualment una noia, que sigui sexualment diferent, és que anirà en contra de la pròpia imatge de la institució que els adults defensen. Però, bueno, en qualsevol cas, tenim una diversitat social a una classe i aquesta diversitat social a una classe l'haurien de tenir cura. Jo insistia en un article fa un parell de dies dient, home, hem de fer possible que el mestre o l'educador, nosaltres li demanem que sigui més important ensenyar a ser persona i a conviure que no aprovar on són els Reis Catòlics o Guillem el Pilós. És a dir, ara, mentre li demanem a l'escola només bona nota, i ens sigui igual, perquè molts pares que estem parlant de la víctima, però molts pares i mares, en realitat el primer que haurien de preguntar, tots haurien de preguntar, és si el nostre fill és victimari, realment és el verdugo, és el boixí, que també s'està ficant a l'altre. La immensa majoria de nois i noies, com que se senten insegurs, acaben ficant-se amb un altre per demostrar que són segurs.
Clar, però que anem tampoc li pots demanar responsabilitats d'això, perquè ho fa per aquestes conductes socials que s'estableixen perquè sí a la classe, no? Una dinàmica que s'agafa.
És que a vegades els pares i mares oblidem que el subjecte educatiu no és el nostre fill o la nostra filla. És una classe. És a dir, tan important per nosaltres és que el que se li complica la vida funcioni, com que el nostre funciona ara que no se li complica la vida. És a dir, que la preocupació de tot pare i mare hauria de ser la classe, no hauria de ser el fill. El diàleg amb el mestre o el tutor hauria de ser el diàleg sobre com està el meu fill. Pateix el racó final, munta bronques en cada moment, veritablement té amics o no té amics, tot això hauria de ser preocupació nostra.
93-201-7474 o suplement@catradio.cat.
Ara que parlem de professors i de classes, precisament ens ha escrit una professora, l'Eulàlia, ella és professora d'una escola de primària, i ens comenta que aquest curs s'ha trobat amb un alumne que li demana que el tracti com si fos una nena. Ella ens demana no què fem amb aquest alumne, sinó què fer, com tractar els altres companys, alguns alumnes de la classe, que no ho accepten tan bé.
Clar, per això hi havia com dues qüestions del que estàvem debatent. Una altra, com es construeix la identitat sexual de cadascú de nosaltres, i una altra, com aprenem a conviure. En el moment que, en el cas de la convivència, intentem separar categories, és a dir, respectar l'homosexual, respectar
la diferència.
Haurien d'acceptar totes les diferències, perquè el mateix xaval que rebutja el que considera un moro de mierda és el mateix xaval, la mateixa noia que rebutja el que és sexualment indefinit. El que no accepta que necessita l'altre, és igual, no cal fer educació contra el racisme, cal fer, per ser tu necessites un altre. El que cal fer, com ajudes, la que ens plantejava aquesta mestra, com insisteix molt en la idea de dir tots som iguals, tots tenim els mateixos drets, però cadascú de nosaltres és diferent. És la que sigui, la diversitat que sigui. Quan separem diversitats, en realitat el que és, posem èmfasis en unes que no tenen per què ser les més importants.
És que, a vegades, potser el que ve a dir també l'Eulàlia és aquest paper que juguen els professors, que és que han de donar més importància a una persona, uh-huh, l'han de protegir més, perquè en aquella classe, si no, les coses pot escapar de les mans. I el fet de tractar-lo diferent ja fa que la classe acabi tractant diferent a Catalunya.
Pugui acabar sent, no? Així.
És a dir, el límit és molt difícil de trobar.
És molt difícil, sí, és molt difícil. Bueno, és complexa, però a vegades quan el diferent, l'especialment o singularment diferent, però d'alguna manera perquè diferents o diversos som tots, pateix, la seva gran dificultat és que pateix en soledat. Dir, moltes vegades el mestre o el professor el que hauria de lluitar és dir, hi ha algú a la classe que està sol i pateix en soledat? Perquè si tu ets aquesta noia, per exemple, que o noi que volia ser tractada com una noia. Bona part una part de la solució passa perquè les seves companyes noies l'accepten com una noia més, o perquè no estigui sola davant d'aquesta diversitat, o perquè els nois entenguin que, bueno, i què passa? Si li dono un petó a un noi, malgrat que tingui 5 anys, i m'ho passo bé? O, és a dir, com els pares i mares de les associacions de nois i noies heterosexuals, homosexuals i transsexuals, que existeix una associació de pares que es preocupa d'aquest tema, el que necessitem és que creixen reconeixent i sentint que hi ha formes molt diverses de ser i formes molt diverses d'estimar i de relacionar-se. Però això és des de l'inici. Passa que de seguida sortirà alguna autoritat que dirà que vosaltres esteu estimulant, dient que poden ser d'una manera o d'una altra. No, és que són d'aquesta manera. I si des de ben petit neixes comprovant aquestes formes diverses de relacionar-se i estimar-se, probablement després tindrem una mica menys de dificultat.
Hi ha una pel·lícula que és La vida d'Adele. És una pel·lícula que s'explica la història d'un adolescent que s'enamora d'una noia, i quan la seva relació amb aquesta noia es fa evident, l'Adele és criticada i jutjada pels amics i la seva família. Hi ha una escena que ara escoltarem on alguns dels seus companys s'enfronten amb ella d'aquesta forma.
Has venido a mi casa y has dormido en bolas muchas veces en mi cama. Eso ya es más duro. Soy solo tu amiga, ¿entendido?
Ya lo sé, ¿por qué dices esas tonterías?
Bueno, prefiero ser clara.
Solo asúmelo, nada más.
No voy a asumir algo que no soy, dejad de decir chorradas.
Mira, Adele, no nos cuentes rollos. Una bollera te vino a buscar a la salida, así que ya me contarás.
Sí, sí. Eso.
Claro que
no es bollera. No lo sé. Tendríais que verla.
Me dice que no es bollera.
¿Lo has visto?
Venga,
si claro,
sigue 300 kilómetros, que es lesbiana, joder.
Com si això fos un problema.
Com si això fos un problema, però si aquesta escena la posem en qualsevol classe d'adolescent avui al nostre país, bona part dels nois i una part significativa de les noies encara faria cara de fàstic, és a dir, reaccionaria negativament, és a dir, insistiria en que... potser m'ha contagiat, m'ha encomanat algun tipus de malaltia, quan he estat dormint a casa, que en lloc de dir... ha estat la meva amiga, m'ho he passat bé. El que sigui...
Sí, o no canviarà res entre nosaltres.
Entre nosaltres, no?
Dir, escolta, me n'alegro molt per tu que hagis definit, jo encara no ho tinc clar, potser, no?
Sí, o mira,
clar, però
jo,
per un nen,
jo busco un nòvio, no?
Ja ho entenc, però això per un nen també li estàs demanant un esforç de maduració que no li correspon. Que
no, perquè aquesta versió d'aquests xavals de 15 anys o 13 anys és quan es manifesta, ve a ser els seus pares. Ai! I ara si el meu fill s'acabarà desviant, no? Acabarà col·locant-se en un territori diferent.
Més consultes al 93207474 o suplement@catradio.cat.
Consulta número 4.
Xènia.
Mira, en Quim, de Lleida. Ell creu que la seva filla de 8 anys té algun problema a l'escola perquè des que han tornat a començar les classes després de Nadal, diu que la nota molt estranya. Ens pregunta com ha de gestionar aquesta situació, quins són els primers passos que ha de fer quan nota que hi ha algun problema, perquè diu que per diferents actituds que la nena té a casa tot li fa pensar que podria ser una qüestió de diversitat de gènere.
Tornem una altra vegada a les dificultats. Primer, a veure, a quina escola va, perquè a vegades busquem la millor de les escoles pensant que allà la nostra filla estarà, i allà millor, moltes vegades, les escoles d'elit acaben tenint més assessament d'altra. Segona qüestió, quina és la relació amb aquell perfil? Perquè estem parlant d'una nena de 8 anys. La relació normal hauria de ser com... una nena que és la meva filla està a casa, i una nena que és la meva filla i és alumna, a tots dos llocs està vivint. Quina relació tinc amb el tutor o la tutora per dir, a veure, podem observar-la una setmana, a veure amb qui... qui relaciona, quan és feliç, quan és infeliç.
Sí, primer de tot, el que hauria de fer el Quim de Lleida és anar en aquesta escola i dir, escolta, professora, jo noto que el meu fill està estrany. Vostè ho nota a la classe? Què seria el primer? Parlar-ho entre professors.
O com a mínim, quina és la vida de la meva filla a l'aula? Què fa cada dia? Amb qui se'n va? En quines matèries obre els ulls? Quan és feliç si no ha portat els deures? És a dir, com es desenvolupa la vida de la meva filla a classe? I això li has de donar possibilitats al tutor perquè l'observi, i ha de tenir un espai per contrastar-lo, per dir-li, no, mira, però resulta que els dilluns al dimecres ve desesperada. Què passa els dilluns al dimecres? O no he trobat aquest... Fa un mes que no trobo que porti il·lusió perquè ha après alguna cosa.
O a casa això em diu una altra cosa, en canvi tu m'expliques una altra. Hem de comprovar què passa aquí, no?
A partir d'aquí, qui es dedica a ajudar-la, qui no? Com li posem al costat algú que l'ajuda a no hipervalorar probablement el que potser és una dificultat simple, o no, o és una dificultat greu i hem de descobrir a temps, és a dir, com observem en calma el seu món i com compartim la vida de casa i la vida de l'escola.
En això també hi ha pares que a vegades el que fan és, si la nena arriba a casa i diu, és que a classe m'han insultat avui, El pare va corrents a la classe, munta un pollastre i diu que li fan bullying a la seva filla. Sí, aquí ens passem, també, no?
I, clar, no? I el que busquem és càstig. És a dir, fixa una cosa tan simplista, no? Busquem que el Codi Penal doni resposta a aquestes històries quan el Codi Penal, la llei de responsabilitat penal del menor, no pot aplicar-se abans dels 14 anys. I bona part d'aquesta història és una relació educativa. I busquem solucions judicials o solucions penals. No, les solucions són... A veure, demanem veritablement a l'escola que ajudi a conèixer la vida dels nostres fills? Ho fem possible? Si no, no funcionarem.
Consulta número 5.
Xènia.
Mira, una consulta d'una dona que s'ho mira també una mica més des de fora, però que ens demana com ha d'actuar en un cas així. La Marta diu que ella té un fill de 10 anys i diu que a la classe del seu fill hi ha un nen que pateix assetjament, doncs perquè sempre juga amb jocs de nenes, i que tot i que el seu fill no es troba entre els que assetgen aquest nen, ella ens pregunta si com a pare d'un nen de la classe ha d'actuar d'alguna manera, perquè diu que li sembla que els pares d'aquest nen assetjat i els professors no fan gran cosa per ajudar el seu fill. Si ella des de fora ha de poder fer alguna cosa.
Si hem d'intervenir, si veiem un conflicte i no forma part de la nostra família o del nostre entorn directament.
Com deia abans, el nostre fill és la classe, no és només el nostre fill biològic. I una de les preocupacions en aquest cas de la diversitat sexual, la diversitat de gènere, té a veure amb com la dinàmica de classe és una dinàmica mixta. És a dir, a veure, qui juga al pati? Qui juga en qui? Aquestes coses típiques de l'educació per l'heterosexualitat o l'homosexualitat. Com ajudes a que els jocs siguin compartits o no? Però també el racó d'experiments de la classe de segon o de tercer, com és? Són nois i noies barrejats o no? Els equips de la classe insistim en que estiguin nois i noies. Jo crec que els pares i les mares, insisteixo, ens hem de preocupar de la vida de la classe, no només de la vida del nostre infant. Per tant, si un pateix, també patim nosaltres. No podem dir, el meu li va bé, el meu ja funciona. No, jo crec que cal anar a la reunió amb el tutor, la tutora corresponent, i dir, a veure, què està passant en la vida d'aquesta classe, perquè jo no vull que el meu fill o la meva filla esdevingui, dic, un agressor d'un altre, i no vull que sigui feliç sobre la base de la infelicitat d'un altre. Vull que entre ells tinguin una vida suficientment feliç.
Sí, és aquest el tema. I a més, quan hi ha una situació de bloqueig que els pares no acaben de poder resoldre i els professors tampoc, aquí també hi ha un altre factor que no estem tocant, que són els psicòlegs, que hi poden intervenir i ajudar a mediar entre el que seria l'escola, la família i el conflicte real, no?
També podem tenir un altre error, que és pensar que el que és assajat o és el que veritablement està allò en el punt de mira de les agressions dels altres necessita tractament, quan probablement el tractament, entre cometes, l'encitarien a l'altre. Primera qüestió, tota aula ha de tenir un pla de convivència. Han d'aprendre uns i els altres a conviure. Segona qüestió, hem de conèixer la vida de cadascun d'aquests xavals. És molt... quasi sempre passa que el que és agressor té una vida més complicat que la víctima. Tot passa que a la víctima li van complicant la vida. I, per tant, també és important saber quina és la lògica que hi ha darrere d'aquesta persona que agredeix. I, finalment, a la persona que pateix, com l'orientador, el tutor... ha de ser possible les menys persones possibles de fora de l'aula, de fora de l'escola. És a dir, les persones orientadores que no estan potser donant-li classe cada dia, el psicòleg de l'escola, si és que existeix, com li ajuda fent-li sentir un alumne més, un nen
una
més.
Una persona més, i el que té una diferència, que com té la diferència de color de cabell, és una altra
perquè
persona.
Perquè un dels efectes més durs dels assetjaments és que al final la víctima se sent culpable. Al final, aquest noi acaba dient, alguna cosa faré jo perquè em tractin així, quan en realitat és dir, no, tu no estàs fent res. En tot cas, estem discutint a veure com aprens a conviure amb aquests.
Jaume, ha estat un plaer immens que ens acompanyessis.
Fins la propera.
N'hem après molt. Gràcies.